Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Pau Massip. El doctor Antoni Trilla acaba d'explicar en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel que no descarta que hi hagi una setena onada, encara que sigui més lleu.
Bueno, jo crec que hauríem de ser optimistes. Primera, no descartar en absolut que pugui haver-hi una setena onada, això no ho podem fer amb seguretat, però sí que tant de bo que la setena, tenint en compte el nombre de persones que s'han infectat amb l'Omicron, el que marca una mica la pròpia evolució de l'Omicron, més lleu, més fàcilment transmissible, a poc el virus aquest es vagi convertint en un virus que potser no faci tan mal des del...
El cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic ha explicat que ha celebrat que el nivell de vacunació a Catalunya sigui realment alt i ha reconegut afortunadament la majoria de casos amb les noves variants són lleus. Donarem més detalls de tot el que hagi explicat el doctor Antoni Trilla al punt i seguit a les 6. I encara en pandèmia, un brot de coronavirus ha obligat a aïllar un mòdul a la presó Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. L'aïllament va començar ahir després que 4 presos fossin positius. Només un d'ells té símptomes. Des del Departament de Justícia també expliquen que no hi ha cap funcionari de presons afectat. Els interns estan tancats a les seves cel·les i no poden desplaçar-se dins del mòdul. Des de la direcció del centre penitenciari s'estan prenent totes les mesures dels protocols del Departament de Salut. És a dir, que s'estan fent PCR als interns i als professionals del mòdul. El 82% dels interns està protegit amb la pauta completa de la vacuna. I encara també sobre coronavirus, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, no podrà participar al ple que s'ha de celebrar aquesta setmana al Parlament Europeu després que el seu xofer hagi donat positiu per coronavirus. L'Alemanya havia de viatjar fins a Estrasburg, on aquesta tarda s'havia de fer una cerimònia d'homenatge al president del Parlament que va traspassar la setmana passada, David Sassoli. Von der Leyen ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. Al punt i seguit us donarem més detalls d'aquest ple del Parlament Europeu i del que es decideixi aquesta setmana a Estrasburg amb la nostra enviada especial Judit Caselles. I a Lleida, els Mossos d'Esquadra busquen un home que ha arruixat un menor de 17 anys que hauria provocat cremades a un menor. L'home l'ha arruixat amb un aerosol i li ha calat foc provocant-li ferides a la cara i a les mans. Els fets han passat a un quart d'una del migdia d'aquest dilluns al carrer Roger de Llúria de la capital del Segrià. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, la víctima, que desconeix els motius de l'agressió, caminava pel carrer acompanyat d'un altre noi, també menor d'edat, quan un desconegut se'ls ha apropat i l'ha agredit. El menor tutelat per la Generalitat ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb cremades de segon grau a la cara i a les mans. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i identificar l'autor de l'agressió. I en cultura, el jurat del Premi Anagrama de Novel·la ha declarat desert el guardó de la 7a edició. La decisió la van prendre aquest divendres en una reunió els membres del jurat, format per Imma Monzó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí, les editores Isabel Ubiols i Sílvia CC. El primer guardó el va rebre Albert Forns per Jean Balai el 2016 i el van seguir noms com Tina Vallès amb La memòria de l'arbre, Llucia Ramis amb Les possessions, Irene Solà amb Canto jo i La muntanya balla, Anna Vallbona amb No sóc aquí i l'any passat se'l va endur Pol Guasch per Napalm al cor. I ara els esports amb Carla Buigas.
Avui a les 7 de la tarda se celebra la gala del Premi The Best. La blaugrana Alexia Putellas és la gran favorita per emportar-se avui el guardó de la FIFA i culminar un any on s'han portat tots els premis i reconeixements. Avui també estan nominades la seva companya d'equip, Jennifer Hermoso, i la jugadora australiana del Chelsea, Sam Kerr, les mateixes que van formar el podi de la pilota d'or que es va endur finalment Alexia Putellas. En la categoria masculina els nominats són Leo Messi i Lewandowski, que ja el van guanyar i l'han guanyat anteriorment, i Mohamed Salah. La gala serà virtual a causa de la pandèmia i es podrà seguir per YouTube. I el pilot de motos, Marc Márquez, ha tornat a conduir la seva moto Honda en un circuit a Portugal per avaluar com avancen els seus problemes de visió. Márquez i el seu equip estan satisfets, ja que no hi ha hagut cap problema. En un comunicat, el pilot, 8 vegades campió, ha dit que se sent feliç de tornar a pujar la moto i confirmar les bones sensacions. Els problemes de visió li van aparèixer a finals de la temporada passada i des de llavors que ha anat fent recuperació. Des de la setmana passada té permís dels metges per tornar a pujar sobre la moto, que primer va ser de motocross i ara ha tornat a la moto de velocitat. I en futbol, l'espanyol Toni Villena es convertirà en les properes hores en un nou jugador de la plantilla. El club blanquiblau de... i el Gran Sondar estan a punt de tancar la sessió del jugador, que podria ser presentat aquesta mateixa setmana.
Gràcies, Carla. Tornem amb més notícies a les 6, al punt i seguit amb Pere Juventí Balcells.
Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 5 minuts, i no em diguin que escolten aquesta música i d'alguna manera no comencen ja a fer un cert viatge al passat. A kiss is still a kiss. A sigh is just... És una d'aquelles coses que fem per devoció. Ens agrada introduir-nos en aquell rellotge que marca els viatges en el temps i començar-lo a girar i girar i girar fins trobar-nos en coses que passaven tal setmana com aquesta. I aquesta setmana, déu-n'hi-do la de coses que han passat. És bonica, eh? És que aquesta cançó en té, que ara aniria allargant simplement perquè no la traiem.
Sí.
En cap moment, no, Pep? Què tal?
Bona tarda. Per no deixar de sentir-la. Bona tarda.
Com estem?
Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment.
Moltes gràcies per convidar-me.
Sí.
I espero que puguem fer una tertuliada maca.
Jo crec que ja l'estem fent, la tertulieta maca. El Pep Armengol és crític de cinema, però és molt més que crític de cinema, no? Ara anirem parlant. L'hem convidat? Perquè, clar, a Humphrey Bogart no el podíem convidar, per raons evidents.
Sí.
No? El 14 de gener de 1957 moria Humphrey Bogart. Fa 65 anys de la seva mort. És
65
al·lucinant,
anys, eh? Aquesta setmana, sí.
Com passa el temps, eh?
Sí, però pels immortals no passa. Eh?
Això és veritat, eh? És veritat, eh? Que hi ha
I Humphrey Bogart... Mira, Humphrey Bogart es va fer... L'Acadèmia de Hollywood va fer una enquesta al tombar del segle cap al 21.
Ah.
I va preguntar quin havia sigut, a criteri dels enquestats, l'actor més mític de la història del cinema americà.
I va sortir ell.
Número 1, Humphrey Bogart.
Ja veus. A més, saps què m'ha impressionat? Que va morir jove, perquè crec que tenia
57
anys. Però, déu-n'hi-do les pel·lícules que havia fet, no?
70 de protagonista i 3 que eren unes col·laboracions especials.
Però això perquè va començar molt jove.
No, tot això ho va fer amb 26 anys, eh?
Ja veus.
Hi havia anys que feia 4 pel·lícules. Bé, llavors es filmava més ràpid, eh? La cosa... No s'invertien tanta pasta com ara.
Uh-huh.
Treballaven molt amb estudis, aprofitaven molt el material i l'atrezzo dels estudis per fer diferents pel·lícules. Això, si t'hi fixes bé, a vegades dius... A mi de què em sona, no?, aquesta estança. I és que l'has vist en una altra pel·lícula.
Però està bé, l'optimització. Ara que parlem de la sostenibilitat i aquestes coses, o sigui, ja està bé el reciclatge, no?, d'alguna manera. Bé. Sempre ens quedarà a París, no? Potser és la frase més mítica, no?
Sí. Sí, Casablanca ha esdevingut...
És la pel·lícula,
La pel·lícula que... Una pel·lícula que diré una cosa. Jo, tant com a aficionat com a crític, amb les dues vessants, amb Casablanca em passa el mateix. En principi, l'estàs veient i dius, bueno, doncs tampoc és tanta cosa, això, no? Però, al final, té una màgia interna. Estaven tots en un tal estat de gràcia que aconsegueixen un producte increïble. I una cosa similar passa amb El sueño eterno. El sueño eterno, de Howard Hawks, que la fa... És la segona, em sembla, que va fer amb la que després seria la seva dona, la Lauren Bacall. És una pel·lícula que tu pots a pensar-la i no l'entens. És que jo no sé per on va tot això. Però, escolta, però lliga tot.
Ja.
És fantàstic.
Sí, hi ha vegades que un no sap ben bé quina és la clau de l'èxit, però que es posen tots els elements a jugar, i quan juguen junts és quan realment un troba el què, no?
És cert, és cert, és així. Humphrey Bogart va néixer el dia de Nadal del 1899.
25
curiós.
De desembre. Sí. Aquesta dada jo no la coneixia fins avui, sí. M'ha cridat molt l'atenció.
Sis dies abans... del canvi de segle. Ell, durant entrevistes i això, Ho comentava molt, li feia gràcia dir, no, és que jo sóc del segle passat, no?
No, era del segle passat, però era un home molt del dia i, a més, clar, va néixer amb una família que d'alguna manera ja sí. li facilitava dedicar-se al que es va dedicar, no?
Una família benestant, de classe mitja tirant a alta, perquè tenien servei domèstic, però és molt curiós, la seva família... tant el pare com el pare era un cirurgià de prestigi.
Yeah.
Això vol dir que tenia bona clientela, per tant vol dir que tenia peles.
Yeah.
I la mare era il·lustradora.
Yeah.
Com a il·lustradora, el mateix Bogar alguna vegada havia comentat, bueno, és que la meva mare, quan tot el 99% de les dones feia de mestressa de casa, ella es guanyava els diners il·lustrant llibres.
Ja veus. Sí, sí.
Conseqüències d'això. Tant el pare com la mare tenien el Bogar i les seves dues germanes, com els tres fills... Sí, tenim tres fills i tal, però els que tenien els fills eren al servei, eh? Ells passaven bastant, eh?
Ja, ja. Bé, en qualsevol cas, sí que és veritat que van créixer en una casa on el tema de la cultura, on el tema de...
Era present.
Clar.
Correcte.
I això ho marca molt,
I ell,
no?
Ell del seu pare va heretar una cosa. El seu pare li agradava, per escampar la boira, li agradava el mar i tenia un iot.
Ah.
I això li va quedar a Humphrey Bogart, i Humphrey Bogart, a partir de quan va poder, concretament, em sembla que va ser l'any 47, es va gastar $50,000 en aquell moment.
Wow.
Sí. I es va comprar un iot, li va posar de nom Santana, i em fa molta gràcia perquè la Lauren Bacall, després, quan ella es va morir, perquè va estar entrevistada moltíssimes vegades, això va comentar una vegada, i vostè, amb ell, va tindre problemes de gelos i tal, diu, l'única cosa seriosa que he tingut amb ell en la meva vida ha sigut Santana. Diu, ah, sí? I qui era? Diu, el seu iot.
Ah, que fort, que fort. T'apassiona, sí. No, la vida de Humphrey Bogart, veig?
Bueno, és molt interessant perquè és un actor que, al marge de com el solem veure, és un tio una mica allò... Sembla una mica tibat, molt segur de si mateix i tal. No lliga amb el que exactament era.
Ja.
Era un home, primer, molt rigorós, molt cultivat. Ell llegia des de Plató, passant per Hemingway i tots els de la generació perduda, etc. I per acabar, a Shakespeare. Es diu, jo he trobat en una de les biografies que he estat rellegint per vindre aquí al programa, he trobat una notació que diu que diverses persones coincideixen en que podia recitar 1.000 pàgines de Shakespeare.
Caram.
De memòria.
Déu-n'hi-do, eh?
Això es diu aviat, eh?
Sí, sí. No sé si en la teva carrera com a director de càstings internacionals... Perquè aquest senyor mereix una entrevista... Digues.
Jo no sóc el Pep Armengol de càsting.
Ah, no, és que m'havien comentat que ho feies,
és
també.
Hi ha una coincidència amb un altre Pep Armengol,
sí,
que ve al darrere perquè és més jove,
sí,
que és el director de càsting.
Però jo no sé si una cosa com aquesta es veu molt, perquè algú, a mi sempre m'ha flipat dels actors, aquesta cosa, de que tinguin una memòria prodigiosa, no? Però arribar a aquest punt...
Bueno, hi ha una gimnàsia per entrenar-la, cosa que sempre els hi he envejat. Sí, perquè sobretot amb els de teatre és algo extraordinari.
Ara tinc un problema, Pep, que cada cosa que tinguin posada aquí, ara no sé si ets tu o és l'altre Pep Armengol, saps?
Bueno.
Ara tinc aquest problema.
També pot ser que sigui jo. Mira, si hi ha una cosa de la que estic...
Orgullós
especialment en el cinema, és d'una col·laboració que vaig fer el 2012. Van fer a mitges un curtmetratge amb el director català Isaac i la Cuesta.
Sí, home, i tant.
La matança del porc.
Sí, i tant, i tant.
Aquesta sí que és una... I després va seguir, i encara segueix, perquè tenim una amistat personal i familiar, tant amb la seva família, amb la Isa i la Luna, la seva filla, com amb la meva dona, l'Anna. Tenim una bona amistat personal, ens veiem de tant en tant, ens freqüentem molt ara, que no ens podem veure a través del telèfon, això ens ha servit per soldar aquesta amistat, i a partir de La matança del porc Ell ha reconegut sempre que va influir bastant en la segona pel·lícula, la pel·lícula que va fer a continuació, que es murieron por encima de sus posibilidades, amb l'argument de la pel·lícula. Algunes coses estan tretes de xerrades amb mi, això.
El Pep Armengol, el que està clar és que el món del cinema ho és tot. A la... No sé si tot, sí, però és molt,
és
no?
Molt, sí, és molt important, però no d'ara.
De sempre,
sí,
no?
Des dels 5 anys, per dir alguna cosa, que vaig començar a anar a veure pel·lícules. Jo sóc d'un poble de la província de Lleida, que es diu Ciutadilla, un poble petit de 200 habitants,
sí.
I allà teníem el cinema, no? I des de llavors jo ja recordo pel·lícules de l'Oest en blanc i negre, i mudes de Charlotte, i bastant...
Te recordes dels Beatles o què?
També.
Dels Beatles.
I tant.
Perquè avui, tant. En aquest gira del rellotge del temps, que a nosaltres ens agrada, ens hem trobat una coincidència. Ens hem trobat que, efectivament, el 14 de gener del 57 moria Humphrey Bogart, però que el 17 de gener del 69, és a dir, avui fa 53 anys, els Beatles publicaven el seu desè àlbum. Te'n recordes del Yellow Submarine?
Una estupenda pel·lícula, també.
Estupenda pel·lícula, eh?
De dibuixos.
I estupenda cançó. Mira, mira que hem anat a trucar a la porta, estic encantat de la vida, eh? D'un senyor que, d'altra banda, resulta que té coneixement amb tothom aquí al programa, perquè l'Antoni Bolinches abans m'ha donat records per ell, però és que quan ha arribat el Pep Armengol resulta que també es coneixen. Santi Carulla, què tal? Bona tarda, Santi.
Molt bona tarda a tots plegats. Sí, 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 ha sigut una coincidència molt i molt agradable.
Quina alegria tenir-te amb nosaltres. Com estàs, Santi?
Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Jo no, aguantant el tipus, de moment, m'estic escapant de la Covid, i
sí.
Escapant de tot. Jo ja no sé si l'he passat o no l'he passat, o és que estic immunitzat, o és que estic fora de... No sé com me diuen, que no tinc...
I estàs immunitzat directament, no?
Sí, directament immunitzat.
Molt bé. El Santi Carulla, el mític cantant dels Beatles, molt amic, efectivament, de l'Antoni Bolinges, que la nostra hora anterior ens ha dit, sisplau, envia-li un petó, però és que quan ha arribat la persona que tenim aquí a l'estudi, que no sé si l'ha reconegut...
Sí, home, l'amic Armengol.
Home, Santi, què tal?
I també coincidim sovint...
És veritat, de tant en tant ens veiem.
Hores, jo sóc un admirador seu perquè parla del cinema tal com té que parlar, i es nota, ara m'he enterat que des dels 5 anys que ja començava a fer melúries per
sí, sí. El setè... Va ser començar a caminar i cap al cinema, ja.
No, fixa't, o sigui, anava a consumir cinema abans... d'aquella botiga que tenia al passeig Sant Joan...
Ah, carai!
Que recordes d'Electroplà?
Me'n recordo d'Electroplà i me'n recordo del Lido, també me'n recordo.
Ah, també, eh?
Ho dic perquè teniu una història en comú que m'ha agradat molt, ens ho explicava el Pep, diu, abans que el Santi fos famós amb els Mustang i abans que jo em pogués dedicar només al cinema, resulta que allà va haver-hi un punt de connexió que va provocar que us coneguéssiu, no?
Sí, una corrent comercial d'anada i tornada, fantàstica, d'Oliana a Barcelona...
Es nota que tenim forces anys i el que per tu va ser un petit cinema paradiso, tan tendres que vas començar a estimar el cinema,
sí.
Jo també he corregut bastant món, també.
Ja imagino.
És Santi... un plaer retrobar-te, eh?
Anat, ja, sí.
Escolta'm, Santi, parlem un moment dels Beatles, perquè, evidentment, aquell Yellow Submarine va esdevenir... Mira, avui és un dia de gran referència. Estàvem parlant de Casablanca, en Humphrey Bogart, i estem parlant del Yellow Submarine dels Beatles, no? Què va significar per tu, Santi?
Vaya dues icones. Home, el Yellow Submarine per nosaltres, el submarino amarillo, doncs va significar molt, molt. A pesar de que jo sempre dic, inclús quan estic al damunt dels escenaris, i sempre he dit que el submarino amarillo és una petita llicència que es van permetre als Beatles, que no és ni molt menys una de les millors cançons dels Beatles, sinó tot el contrari. És, ja dic, un capritxo que es van donar i van dir, pues, vinga, anem a prendre el pèl a la gent, i van agafar, i en un moment d'aquells d'histèria col·lectiva o d'història col·lectiva van decidir gravar aquesta cançó que pràcticament no té ni solta ni volta, però va resultar molt, molt comercial, va resultar, arrel d'això van fer la pel·lícula també, tal com deia ara fa un moment l'Armengol, i, bueno, doncs va ser molt popular. Però el que passa que aquí, a casa nostra, la gent, això de "We are living in the yellow submarine", no ho entenien. I llavors els Mustang tenien que estar allà per dir "Amarillo, el submarino es". I llavors se n'entrava tothom. I això va ser la raó per la que, òbviament, doncs aquí i a Amèrica Llatina varen vendre molts més discos nosaltres que els propis Beatles, que eren els creadors de la cançó. Va ser una qüestió únicament idiomàtica que la gent volia entendre. I nosaltres sempre havíem seguit aquest tarannà de traduir les cançons dels Beatles perquè la gent aquí a casa nostra se n'enteressin de lo que volien dir les cançons.
I déu-n'hi-do el que van arribar a ballar les cançons dels Beatles gràcies als Mustang i al Santi, eh?
Sí, sí, els van arribar a conèixer moltes cançons. Bueno, va ser allò una miqueta que diem de vegades, no?, d'estar en el lloc oportú en el moment adequat. Doncs ja està. Aquesta va ser la història, tenir la visió comercial tant per part nostra per seleccionar les cançons i de la companyia EMI, que era la nostra companyia musical de gravació, que doncs van creure oportú que aquest camí era el que teníem que seguir, i la veritat és que no es van equivocar i nosaltres estem orgullosos de que hagi sigut així. Varen vendre molts i molts de discos, encara ara en venen amb aquells extended plays, aquells discos de quatre cançons i singles de dues cançons en la mà perquè els hi signem, i sembla mentida com encara es conserven i que la gent els continua valorant.
Impressionant, eh?
Que maco.
Impressionant, sí, Pep,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ja veus, com és passa el temps. Clar, és que els Mustang, en realitat, són d'abans d'ahir, no? O sigui, vaja, jo ara estic parlant dels Mustang, sóc conscient que la meva germana, si ens està escoltant, estarà flipant amb el Santi Carulla. Eh?
Sí, però van fer una feina extraordinària i és el que diu, van estar al moment oportú, eh? Perquè els 60 i fins a mitjans dels 70 allò va ser un moment extraordinari, eh?
Sí, ja.
D'ebullició, bueno, tots recordem els pícnics aquells que es feien i tal, i bueno, allà la música dels Mustang hi tenia que sortir per alguna banda.
Déu-n'hi-do.
No, afortunadament va ser així, estant allà en aquell moment, i veníem d'una època que això, tots els que esteu aquí ho sabeu perfectament, pràcticament a les emissores de ràdio doncs hi havia lo del disco solicitado i lo de cançons, hi havia bolero, hi havia Antonio Machín, després hi havia molta cosa de flamenco, de l'Antonio Molina
i coses que rinclones.
Hi havia de tot, no?
I la joventut preferia un altre tipus de història, perquè havien sentit parlar de que a Estats Units hi havia un senyor que es deia Elvis Presley i que feia una cosa que es deia rock and roll, i volien saber. Clar, en aquells moments la comunicació no era tan immediata com és ara.
Clar.
I trigaven molt aquelles cançons americanes quan arribaven, si és que arribaven, no?
Clar.
I nosaltres, que teníem oportunitat doncs de conèixer-les, i a través de la companyia i de les editores musicals doncs d'estar en contacte amb aquest tipus de música, érem una miqueta els abanderats i els que vàrem, però no solament nosaltres, sinó també grups de els Gatos Negros, els Cígecs...
I tant. Madrid. Home, avui l'Antoni Bolinches ens ho deia, no?, que va haver un moment que un era o dels Mustang o de los Cígecs, no? O sigui, que hi havia fins i tot un autèntic enfrontament entre uns i altres. Permeteu-me... Perdona, Santi, un segon, ho dic perquè anem a saludar una tercera persona, que jo tinc curiositat de saber si era de los Cígecs o era de los Mustangs. És una persona que també és notícia avui. També té caràcter propi dins aquesta secció, perquè el 20 de gener de l'any 1958, estem viatjant molt amb el temps avui, la revista Pulgarcito, us en recordeu de Pulgarcito? Publicava el primer còmic de Mortadelo i Filemón. Estem parlant de fa 64 anys. Francisco Ibáñez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Encantado de saludarle, sí, señor Ibáñez.
Todos los días me temo que estos personajes ya se van haciendo ya algo viejecitos, los pobres.
Bueno, viejecitos, pero con un estado...
Yo cojo un álbum de ellos, lo sacudo un poco y veo que, qué sé yo, cae una prótesis de cadera, un braguero ortopático, cosas de esas. Uy, cómo pasan los años, madre de Dios.
Pasan los años, pero tanto Mortadelo como Filemón se encuentran en un perfecto estado de salud. 64 años después, continúan siendo un auténtico referente para muchísimas personas, señor Ibáñez.
Sí, continúan teniéndome bajo su bota, diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer un álbum más, otro más, otro más, otro más, y así seguimos, bueno.
O sea, sigue trabajando usted 400...
Algún día nos haremos viejecitos ya, pero claro. hoy por hoy hay que continuar, hay
¿sigue,
que continuar trabajando.
Señor Ibáñez.
Por eso, precisamente pensando que algún día nos haremos viejecitos, claro. Y hoy por hoy hay que ir haciendo el rinconcito, ¿ver usted?
Le decía, ¿sigue usted trabajando un montón de horas cada día, señor Ibáñez?
¿Que sigo trabajando? ¿Cómo?
Sí, que sigue trabajando muchas horas al día.
Oh, no, muchas no, todas.
Ah,
todas,
vale.
Absolutamente todas. Yo siempre he dicho que en la hora 24 pongo la hora canaria y así tengo una hora más para trabajar. Continúo igual que hace 20, que hace 40, que hace 60 años. Claro. Exactamente igual.
A mí siempre me ha encantado.
Antiguo día del antiguo editorial, la gigante editorial aquella de Bruguera,
sí.
Que decía, hombre, señor González, que yo no puedo más, que yo no aguanto, que de parar un poco y tal. Y él me miraba y decía, sí, claro, usted quiere parar, pues usted nos cuenta que detrás suyo viene un rotulista, un colorero, un esto, un otro, y también han de vivir, ellos también han de vivir. Claro. Yo pensaba, decía, caray, qué malo soy, me daba un par de bofetadas y ahora seguí en el tablero, y así continuó.
Señor Ibáñez, un día tiene que venir que hablemos largo y tendido. Muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena.
A vosotros, un abrazo, hasta siempre.
Hasta luego, buenas tardes. Me encanta porque yo al señor Ibáñez li porto fent entrevistes fa mil anys i conserva aquest punt de jove a la veu, jo no sé quina edat té, és igual l'edat que tingui, no? Perquè estem d'acord, no?, que té aquest punt de jove, de bon rotllo, d'humor...
El que transmet és una vitalitat impressionant,
eh?
Sí.
Fantàstica.
I això que el Mortadelo i Filemón no li permeten vacances, eh?
Mai de la vida, no? Era un referent, també, Santi. Tu eres molt de Mortadelo i Filemón, o no?
Jo el que trobo és que, home, i tant, jo he manifest tips de riure i d'esternillar-me de risa,
sí.
amb els Mortadelos i Filemons. Però que dic que és curiós observar com gent que ja hem passat de, en fi, dels uns quants, per dir-ho sí. d'una manera... que continuem encara i estem d'allò. T'acaba de respondre l'Ibáñez que ell continua treballant tal com treballava fa 20, 30, 40, 50 anys.
Mm-hmm.
I jo continuo al damunt dels escenaris. L'amic Pepe Armengol, doncs, continua. Va començar amb 5 anys a mirar pel·lícules i encara continua al peu del canó i defensant les pel·lícules que ell creu que té que defensar.
Jo sempre dic que treballo més ara que quan treballava.
Sí?
Per això t'ho dic. No, jo et conec bé i sé que tu ho fas d'aquesta manera, perquè tal com dèiem abans, coincidim sovint, i no sé, però és meravellós, no?, que aquestes edats que ja peinamos ja unes quantes canes tots plegats, doncs, vull dir, continuem pràcticament amb... Tal com es pot dir avui en dia, no?, que continuem quasi amb actiu, a pesar de que no ho estem.
Què li deies, que no t'ho he escoltat?
No, dic que és la il·lusió, no?, la força que et dona, la il·lusió de tindre sempre alguna cosa per demà.
Clar. Bé, sempre hi ha una cosa a fer, no? Sempre hi ha una cosa a fer. Santi, efectivament, continueu pujant als escenaris i continueu recordant els grans èxits dels Mustang, no?
Sí, bueno, no tots, perquè el grup es va dissoldre. El grup l'any 2000, ara fa 22 anys, precisament, doncs es va dissoldre. Un 31 de desembre del 2000 vàrem dissoldre el grup. Però jo vaig voler continuar tot sol, vaig agafar uns músics que reprodueixen fidelment el tipus de música i el tipus de cançons, no solament dels Beatles, sinó que nosaltres hem gravat a la vora 400 cançons en total, vull dir, són molts i molts discos els que hem fet, i no tot eren els Beatles, però fèiem balades, fèiem rock and roll, fèiem mitjos temps, fèiem country, cantàvem en anglès, en francès, en italià, en espanyol, tal com hem continuat fent tota la vida.
Mm-hmm.
I això, doncs, em va donar a mi l'oportunitat de poder continuar amb contacte amb aquest públic des del principi, repetir des de 1960, que es va ser l'any que vàrem començar. El primer disc va sortir al gener del 62, és a dir, que el vàrem gravar encara en l'any 1961, i gravar un disco, doncs us podeu imaginar que era bastant difícil. És com avui en dia publicar un llibre, per dir-ho, que costa, costa el seu, no? Doncs vàrem tenir aquesta sort i vàrem enganxar molt, molt ràpidament. Llavors jo no volia defraudar aquesta gent que em deia, home, però no plegueu, seguiu cantant, perquè això forma part de la nostra vida i del nostre record i de la, en fi, de la nostra circumstància, per dir-ho d'aquesta manera. I sí, sí, i me'n dono compte i cada dia m'ho diuen, i en els escenaris m'hi trobo la gent que continuen movent els llavis cantant les lletres de les cançons que cantaven
fa
62 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Santi Carull, un dia, ho hem de fer bé, això, has de venir a l'estudi i hem de parlar llargament sobre una vida apassionant, clarament. Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres i una abraçada molt forta, Pep.
Una abraçada, Santi.
Gràcies. Senyores, senyors, ara 2:15 de 6.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Que bonic, no?
Sí, sí.
És el punt final.
És entranyable, sí, sí. Sempre es quedarà a París.
Sempre ens quedarà a París, és veritat.
És curiós, per això, que amb una pel·lícula tan emblemàtica, però l'Òscar es va tindre que esperar una miqueta fins a arribar a La reina d'Àfrica, de John Huston.
Déu-n'hi-do, eh?
En Catherine Hepburn.
Estava pensant, a dia d'avui hi ha pel·lícules que acabaran sent Casablanques?
No sé. El cine ha canviat molt, eh? O sigui, avui tots els que estem posats en el negoci, per dir així, entre cometes, ja no podem parlar del cinema, tenim que parlar dels audiovisuals.
Ja.
S'ha de parlar de les sèries, que estan entrant amb molta força. Llavors, no sé, la màgia aquesta costa de trobar-la. Tot i que et diré una cosa, es segueixen fent pel·lícules que en principi semblen pel·lícules petites per un recorregut més limitat i tal, festivalero, etc, però que continuen tenint una quantitat de valors i d'entrega personal i que toquen uns temes humans que són de sempre. I sempre hi ha una mirada actualitzada.
Ja.
Perquè el curiós... ahir, per exemple, vaig estar veient una pel·lícula que jo tinc un programa de ràdio amb uns amics els dimarts.
Sí, a Ràdio Sant sempre, Justes, no?
Sí, Sant Justes Bern. I el programa es diu Cinema Sense Condicions i van posar de mutu acord tots tres la pel·lícula de la setmana, Last Picture Show, l'última projecció de Peter Bogdanovich, perquè es va morir fa precisament el dia 6 de gener. I vaig tindre la sort que el fenomen, aquesta meravella de cine que tenim...
Quines cues sempre davant del fenomen. Sí, és que jo he vist que al costat.
És que és únic.
És impressionant el bé que ho han fet, aquesta gent. És que ho fan molt bé.
Doncs vaig tindre la sort que el projectaven ahir, naturalment, no me'l vaig perdre, vaig anar amb la meva esposa, i tu veus Last Picture Show i dius, és que es podria fer perfectament avui.
Ja veus.
Perquè, sí, perquè, clar, és el capvespre, la eclosió del cinema i d'una forma de vida. I jo no sé si, després de tot el que estem vivint i tal, no estem una mica també cap a un canvi bastant fort amb les formes de vida. El treball a casa, tot una sèrie de paràmetres que estan canviant en els que estàvem acostumats.
Ja. No ho sabem, però tenim les ganes que s'acabi tot això, no?
Sí, 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 tenim, sempre, certament.
Sort que sempre ens quedarà a París.
Sempre ens quedarà a París.
O Londres. O Dublín. No, sempre ens quedarà a viatjar. Pep, m'ha encantat que vinguis. Sí. De veritat,
moltíssimes gràcies.
M'ha encantat que vinguis al programa. Vine tant en tant i seguim parlant de cinema.
Molt bé, serà sempre un plaer.
Moltíssimes gràcies, Pep.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
Senyores i senyors, les 5:34. Passen 4 minuts de 6:15. Significa que ens aturem un moment i que ara, quan tornem, ja estarà amb nosaltres el Xavi Xalé. Abans ho anunciem al programa Escola de Pares i Mares, i això significa que avui posarem al damunt la taula un tema espinós. A quina edat se li ha de comprar un smartphone a un nen o una nena. A partir de quina edat estan preparats per tenir aquesta eina a les mans? En parlem de seguida, aquí a Ràdio Estel. El tot anirà bé. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
A 5 i 36 minuts, aquí estem. Això és Ràdio Estel, és el Tot anirà bé, i està aquí el Xavi Chalé. Bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Toni.
Com està, senyor?
Molt bé, i vostè?
Avui no hi ha sorpresa, perquè com hem comentat abans el tema d'avui,
sí,
és dels temes espinosos, avui.
És dels temes complicats, però estic convençut que avui les mamis i els papis que ens escolten segur que estan una miqueta alertes de tot el que puguem dir, perquè realment és un tema complicadot.
Fa unes setmanes, jo ho recordava abans, va estar amb nosaltres un psicòleg de Desconecta. Desconecta és un centre que es dediquen a això, a tractar amb gent que s'han enganxat a les noves tecnologies.
Sí, sí.
I recordo que ell era molt, molt seriós amb aquesta història, clar, segurament també molt condicionat per allò que veu. Realment ens parlava de que fins als 16 anys els nens no haurien de tenir aquestes eines a les mans. El que passa és que això és molt complicat.
Ell era molt taxatiu, sí.
Bé, ell segurament té molts arguments al damunt la taula que nosaltres no tenim al davant, però la veritat és que clar, com li dius a un nen, a una nena, que no tindrà un telèfon mòbil, perquè no és un telèfon mòbil, és un ordinador. En realitat, no amb mil prestacions, es diu smartphone, no?
És més que un ordinador, perquè a més dona la potencialitat de fer aquests vídeos, aquests TikToks que fan tots, aquestes històries de l'Instagram, les fotos, bueno, és a dir, és una arma de doble fil.
M'agrada perquè estàs parlant de TikToks i Instagram, ah, i sí? A mi em consta que tu de les xarxes socials. No tens ni idea.
Consta una mica.
Amb la qual cosa fa molta gràcia sentir el Xavi Chalé parlant dels TikToks i aquestes
coses.
Sóc un
tio informat.
Absolutament. Noemí Guillamón, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que bé que hagis tornat al programa.
Oh, jo encantada.
Moltíssimes
gràcies.
Igualment, nosaltres. Encantat que estiguis aquí, la Noemí Guillamón, com diem, és psicoterapeuta especialitzada justament amb adolescents, amb joves, també amb adults, lògicament, no? El tema de l'smartphone és una cosa tremenda, no? O sigui, és el que deia el Xavi fa un moment. O sigui, per qualsevol que tingui un nen o una nena a casa, és realment tema de pujar el volum, perquè com li dius que no un nen o una nena que no pot tenir un telèfon mòbil encara, no?
Bueno, i de fet és un dels temes de conflicte, no?, amb les famílies. Quan passen dels 10 o 11 anys, ja és una de les primeres coses, no?, que demanen als nens. Jo vull un mòbil, no? I aquí, doncs, hi ha un conflicte ben servit.
Déu-n'hi-do, eh?
Quants mòbils deuen haver arribat per Reis? La qüestió és com i de quina manera es poden arribar a negociar coses, no? És a dir, el plantejament de que si el nen o la nena està tota l'estona mentre que està a casa amb el mòbil a la mà i a partir d'aquí doncs està mirant una cosa o l'altra, mira, amb els tallers que nosaltres fem a les escoles de segon de batxillerat, moltes vegades, quan els hi faig una mica la paròdia de dir no, no, és que estudieu amb les pantalles a l'Instagram, al TikTok, i el, que ja vés a saber què estudien, doncs tots els veus que van fent massí. Sí. És a dir, tenen una potencialitat de fer moltes coses alhora, perquè jo diria que són la generació, no del 2.0, sinó del 4.0, tot i que nosaltres érem la generació de ser el mando a distància de casa nostra, però sí que és cert de que realment hauríem d'intentar, no sé què en penses, Noemí, de negociar una mica més amb ells, no? De gestionar una mica el fet de que hi ha espai per tot, no? I que a partir d'aquí, doncs, unes estones pot ser positiu, perquè tampoc pots fer de que no estiguin dintre de l'àmbit social que els pertoca en un moment determinat, però, per altra banda, intentar ajudar al fet de que hi ha altres estudis que han de deixar-lo, que han de deixar-lo allà i no tocar-lo.
Ara parlem de la dosificació que podem fer. A mi, no ho sé, però m'agradaria potser començar per un altre lloc, no? Què és el que li estem donant a un nano quan li donem un telèfon mòbil? A un nen o una nena? És a dir, perquè a mi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció sempre és dir un nen de 10, 11 anys no està preparat per tot el que li pot passar quan es posa a navegar amb un smartphone. Què penses sobre això?
Jo crec que això, no? Jo t'estava escoltant i pensava, bueno, però abans de començar, no?, a pensar en dosificar, és plantejar-nos a quina edat poden tenir un mòbil o accés a un mòbil. Una cosa és que tu estiguis al costat, no?, i li puguis pues, anar veient amb ell doncs, un vídeo del YouTube, i una altra és que ell, d'una manera autònoma, no?, i lliure, pugui fer servir un mòbil. Llavors, bàsicament hem de tenir en compte el nivell de maduresa del nen i per què ho necessita, no? Perquè molta... oh, papa, vull un mòbil, vale, però per què ho necessites? No, per parlar amb els amics, bueno, és que ja els veus en el col·le, no? Llavors, jo crec que el principal punt, o almenys el punt d'inici, és vale, quin ús se li farà aquest mòbil, no? Si és un tema de que han acabat la primària i han de canviar d'escola i han d'anar a l'ESO a una altra escola, potser necessiten el mòbil per comunicar-se. Llavors, si és un tema de supervisió parental, està molt bé que puguin tenir un mòbil, no? Però si no és aquest el cas, doncs quin ús se'n farà del mòbil? I això, és posar-ho, no?, amb el nen o nena i poder-ho negociar, com tu deies. No?
El que passa és que es fa complicat amb aquesta supervisió parental doncs el fet d'agafar aquest mòbil i controlar bé l'accés a les diferents opcions que existeix a través d'aquest mòbil, no? Llavors, doncs, aquestes opcions
però
parentals...
Existeixen controls.
Sí que existeixen.
El que passa és que moltes vegades no sabem ni com s'activen aquests controls, que és un altre tema, no?
Primera, que moltes vegades no sabem ni com s'activen. I segona, per molt que sapiguem com s'activen, a vegades es fa molt feixuc el fet de veure com i de quina manera pactes amb el nen o la nena el fet d'anar travant opcions, no? Cada família és un món, Toni, i a partir d'aquí, doncs, sí que...
Jo recordo una vegada alguna conferència que vaig sentir del Carles Capdevila. Meravellós, no?, en el que deia, ho dic per això que comentaves de pactar, que a casa seva havien decidit que s'acabés la democràcia i que havien optat perquè fos una dictadura, perquè si no perdien la seva dona i ell, que al final perdien. Hi ha vegades que sí, està bé pactar, però és veritat també que hi ha vegades que cal dir això, no, i ja està. És a dir,
sí,
no?
sí, el que passa és que costa. I moltes vegades costa tot.
Per això se'n diu educació.
Evidentment.
Jo crec que, igual, no?, que recordo l'altre programa que vam parlar d'una edat en la que els nens podien sortir i jo era com molt, no?, bueno, depèn. Jo crec que en aquest cas, en concret, que estem parlant d'un tema més seriós, amb això estic d'acord amb el psicòleg, no?, que comentava abans dels 12 anys estaria prohibidíssim poder tenir el mòbil. Una altra cosa és que el nen pugui estar al costat del teu mòbil i tu en algun moment donat li puguis deixar o puguis jugar, però abans dels 12 jo no ho tindria permès, o sigui, els reis que no portin mòbils en nens més petits. Això per començar.
Mireu, Jan, ho dic perquè són quatre dades que probablement ens poden ajudar a situar el tema, i em sembla que és interessant, no? D'entrada, hi ha un estudi que ha fet UNICEF amb prop de 50.000 adolescents, revela que a Espanya se sol comprar el primer smartphone als 11 anys. Un nen d'11 anys ha passat, segons una consultora, 700 hores amb un mòbil a les mans. És a dir, 29 dies i mig, gairebé un mes, l'ha passat amb el telèfon, perquè és veritat que jo no sé què tenen aquestes tecnologies, que tu a un nano l'agafes, que està jugant al que sigui, que no para de córrer, i li poses una pantalla al davant, i has matat el nano. Ha desaparegut el nano completament, és a dir, el poder hipnòtic d'aquestes pantalles, no? És absolutament una bestiesa.
És que una raó l'acabes de donar tu. És a dir, això que fa? Fa de que realment el nen no t'està donant cap tipus de problema, està allà imbuït amb la seva història, i a partir d'aquí tu tens una tranquil·litat apassionant.
Sí, sí.
Aquest potser és el primer problema. El segon problema, que quan existeix el fet de que realment es relacionen a través d'aquest mòbil, jo estic totalment d'acord amb tu que abans dels 12 no hauria d'existir el mòbil, què passa? La interrelació personal.
Yeah.
El fet de que realment aquest nen moltes vegades, o aquesta nena, moltes vegades s'ho diuen tot a través del WhatsApp, s'ho diuen tot a través de les xarxes socials. I no hi ha aquesta interactivitat personal que moltes vegades, no moltes vegades, sinó que realment és el que ajuda a poder créixer en tots els àmbits i en tots els sentits. No sé què en penses, Noemi.
No, jo estic d'acord amb tu, però també ara estava pensant que també hem de tenir en compte que el llenguatge nadiu dels joves és a través de l'smartphone. Llavors, si els hi tallem aquesta via de comunicació, ells moltes vegades es poden sentir limitats. Vull dir que realment el tema és complex en el sentit que com a pares, no, estem preocupats per què faran amb un smartphone a les mans, però és que per ells aquesta comunicació és necessària. No? Llavors, què és important aquí? Explicar, no?, els perills que pot tenir aquest ús, i tenir en compte, pues, temes com ara la intimitat, no?, el no de donar, no?, dades personals, l'ús que en fas, bueno, tot això, no? I si tot això el nen o nena és conscient, doncs deixar-li certa llibertat, no?
El nen i nena és conscient fins a un punt, que per això és un nen i és una nena, i segurament cal també la visió de l'adult, no? Deixa'm que posi tres o quatre dades més d'aquelles que entenc que són interessants. A Itàlia, per exemple, existeix un debat sobre legislar al respecte. Força Itàlia ha presentat un avantprojecte de llei que pretén il·legalitzar l'ús dels smartphones a menors de 14 anys. El 2018, França va prohibir l'ús dels smartphones a les escoles. Des del 2010 ja estava prohibit a les aules, però el 2008 es va fer extensiu als patis i a les activitats extraescolars. Més coses. Segons els psicòlegs, durant el confinament hi ha hagut un augment de les autolesions, trastorns alimentaris i fins i tot suïcidis de nanos molt joves. S'està tractant a nens de 7 anys de depressions i d'ansietat infantil. I un últim punt, que n'hi hauríem més, eh? Segons un estudi d'UNICEF, un de cada 10 adolescents, un de cada 10, ha rebut proposicions sexuals per part d'un adult. És a dir, un smartphone són moltes coses. Tu pots tenir un telèfon al qual tinguis WhatsApp i pràcticament ja està. El problema moltes vegades és que li estem regalant als nanos telèfons que valen una... A banda del preu, econòmic, que són una morterada, que no es necessiten en absolut d'una manera objectiva, no?
Per això deia, no? Lo principal és per què necessites el mòbil. Si és per comunicar-te amb els pares i avisar que has arribat al col·le, un mòbil analògic, ara mataran tots els adolescents, si és que algú ens escolta, no? Un mòbil analògic no connectat a xarxes socials ja és suficient, no? Vull dir que també hem de tenir en compte, vale, què és el que necessites en funció de l'edat. Potser accés a les xarxes socials fins a segons quines edats no és recomanable, no?
No, i sobretot aquestes dades potser a lo millor ens reporta el fet de que pares i mares que ens estiguin escoltant ara, si estaven dubtant en posar límits o estaven dubtant en saber dir no, com deies abans, Toni, possiblement a lo millor vegin que realment en algun moment determinat s'ha de dir no. Jo penso que un nen continua sent nen tant als 13 com als 14 com als 15. És a dir, a partir d'aquí no té per què ell tenir la consciència de ser adult depèn de per què o depèn de el que vegi. Tots hem sigut nens, tots hem sigut nenes, i a partir d'aquí, amb 13, 14, 15 anys, no es pot esperar que una criatura tingui una maduresa suficient com perquè no li atraigui segons què, depèn del que li diuen o depèn del que troba.
Clar.
Per tant, nosaltres, que som els seus pares, perquè no som ni amics, ni som col·legues, ni som res més que no siguem els seus pares, tenim la responsabilitat d'intentar buscar la fórmula de que creixin el millor possible. I d'intentar-los evitar, sobretot, cops d'aquestes característiques. El que m'estàs dient de que assetjaments dintre del que és l'àmbit sexual, assetjaments dintre del que és...
O escolar. O assetjament escolar, eh? Recordem, l'altre dia parlàvem del bullying, i com a dia d'avui aquest assetjament escolar és infinitament pitjor perquè es trasllada ja només des de l'aula, sinó de l'aula a les xarxes socials.
Bueno, el ciberbullying, que de vegades més estès. Sí, clar, el tema és, jo estic d'acord en tot el que esteu dient, però si prohibim als joves fer això, vull dir, si la nostra via, no, des de mestres o pares o psicòlegs, és la prohibició, és des de l'autoritarisme, ells se les busquen per aconseguir el mòbil d'una altra manera. No? Perquè, vale, a mi no em donen el mòbil, però la meva amiga el té, per tant, bueno, ja em creo un perfil a Instagram falso i a partir d'aquí faig el que em rota, no?
El que passa és que aquesta eina té molta més probabilitat de moltes altres coses que no tan sols el fet de la feina educativa. Llavors, doncs, és molt complicat. Mira, jo penso que el que passa realment és que la tecnologia ha anat molt més ràpida del que tots podem arribar a assumir. I hasta inclús els adults, si els adults estan, molts adults estan enganxats. Ara, per exemple, el Toni ens parlava de notícies d'adolescents i de nens petits, però estic convençut de que naveguem una mica cap a temes d'adults i ens fem creus. Llavors, doncs, jo, per exemple, jo estic en reunions i hi ha gent que no para de mirar el mòbil o el rellotge perquè el rellotge li sona, perquè ara, clar, com que està connectat al rellotge amb el mòbil, doncs aquí, pim-pam, pim-pum. Llavors, si els adults ja ho fan, i a vegades ja ho fem, ja m'hi poso jo també, doncs què esperem que els nens i les nenes no arribin a fer?
Saps que el que diu la Noemí, jo crec que té molta raó, no? És a dir, si optem per prohibir com a tal, perquè jo lo digo, es busca una altra via.
Totalment.
Segurament aquí hem de fer una cosa complicadíssima, complicadíssima, que és entendre, o aconseguir la complicitat real amb aquest nen o amb aquesta nena, demostrar-li que estem al seu costat i, sobretot, que qualsevol cosa ens l'han d'explicar, no?
O sigui, hi ha temes bàsics com ara això. Abans dels 12 anys, no mòbil. Una vegada tenen el mòbil, activar eines, que jo no sé com es fan, però segur que en el YouTube n'hi ha algun vídeo de com
moltes,
activar eines de control parental.
I no és difícil, eh?
O sigui, això per suposat. A segons quines edats, capar l'accés a xarxes socials. Vull dir, una vegada s'han pres totes aquestes mesures bàsiques que podríem dir, lo següent és seure al costat del nen, cosa que no fem els pares, que és el que tu deies abans. Seure i si està veient una pàgina sobre trastorns alimentaris, poder-la veure junts. I si té algun dubte sobre això, poder-ho veure junts, no? El problema és que, bueno, els adults anem com anem i moltes vegades doncs, estan molt sols els joves, no? En tots aquests temes, no? I d'aquí que s'enganxin a pàgines web sobre alimentació, que el que fan és, no? Bueno, proactivar, no? La gènesi d'aquests trastorns o pàgines que ensenyen com pots autolesionar-te, sota el control parental, tot això, clar, és via lliure.
I és difícil perquè realment, doncs bé, és el que dèiem al principi, és a dir, és una mica, doncs, seure al cantó, estar molt pendent i realment, doncs, posar aquests límits de que realment aquesta eina s'ha d'utilitzar un temps i que durant aquest temps també, potser, ens cal molta pedagogia a tots plegats. És a dir, és una eina que ha vingut a quedar-se, no és una eina que pugui desaparèixer, no és una eina que, com dèieu abans, pugui desaparèixer si la prohibim. Mm. És una eina que continuarà estant i que a partir d'aquí, per molt que estigui prohibida l'escola, jo estic convençut que vas a qualsevol escola de Catalunya i trobes els mòbils a les motxilles. I si realment després a la classe està prohibit, quan fan el canvi de classe, el primer que fan és mirar el mòbil. I a més, està inclús, et diria que molts pares, durant el dematí, que no tindrien el per què enviar-li un missatge al nen de quina hora vens o quina hora acabes o el que sigui perquè està a col·le, estic convençut de que, a més, li envien un WhatsApp a vegades, sí, per dir a quina hora vens. Mm. O sigui que una mica tot plegat d'intentar normalitzar això. Però què passa? Que és molt complicat. S'ha d'estar per la labor de normalitzar-ho, s'ha d'estar per la labor de que, per exemple, doncs, a lo millor en una classe aquesta eina estigui sobre de la taula sense cap tipus de problema, però fem-la servir per lo que l'hem de fer servir, i no estem disposats, potser, a arribar aquí, i és molt més fàcil prohibir-la i que realment aquest problema no existeixi, no? Potser.
Clar, però jo crec que és lo de sempre, no? O sigui, en lugar de luchar contra un enemigo, únete a él. Vull dir que a la classe, per exemple, jo almenys ho faig a les classes, fes buscar als adolescents o als joves coses per internet, el que tu estiguis explicant, o fes una una enquesta, per exemple, i que l'hagin de votar amb el Kahoot, no? Que és un programa que també han de fer servir internet per trobar-ho. Vull dir, és una manera de... Vale, t'ensenyo un altre ús que pots fer del mòbil, que és un ús sa i útil, no?
Però aquí ve una feina com a ús, útil es pot fer. És a dir, jo recordo una vegada una conversa amb una persona que efectivament em va fer una justificació en aquesta línia que la vaig trobar inqüestionable, des d'un reportatge fotogràfic, el vídeo, hi ha mil eines
hasta
que es poden utilitzar.
No?
El que passa, segurament, i anant una mica a l'argumentació que abans utilitzava el Xavi, hi ha una cosa que es fa difícil, que és mantenir un discurs respecte al nen o la nena i després tu tenir un comportament que no sigui coherent amb aquell discurs. I estem farts de veure pares, mares que li estan dient al nen deixa el telèfon, no sé què, i després estan sopant i dinant amb el telèfon damunt la taula. I que interrompeixen qualsevol tipus de conversa perquè està trucant el mòbil i el mòbil passa a ser més important que qualsevol conversa que en un moment donat puguis arribar a tenir presencialment. Clar, és que tots plegats, jo estic d'acord amb el Xavi quan deia que segurament a tots ens ha agafat molt de nou tot això, no?
Sí, a tots ens enganxa i per tots és hipnòtic, no?, com tu deies.
I que no ho tenim assumit,
ara
que no
estava pensant,
forma part del nostre dia a dia.
Jo acompanyo una família que, per exemple, el que fa, i a mi, bueno, m'ho va proposar, no?, la persona, i vaig pensar, genial, és quan entren a casa tota la família, tant els pares com els fills, deixen el mòbil a l'entrada.
Això està molt bé. Hi ha restaurants... Hi ha restaurants que et treuen el telèfon quan entres.
Bueno, és que ara que, sí, ara que parles de restaurants, quantes vegades et trobaràs que en un restaurant cap de setmana, si queden parelles i fills i tal, la taula dels nens els veus que no parlen i estan tots amb el seu mòbil.
Ja, ah. Ja.
I jo ho he vist milions.
Per això, no? Hem de començar els adults, no?, a donar exemple i, bueno, pues, posar-te a sopar amb la teva família sense el mòbil al costat.
És a dir, en resum, abans dels 12 no hi ha mòbil.
Abans del 12 no hi ha mòbil, després dels 12 mòbil en control parental i supervisió.
I quanta estona? Ara, mira, aniríem a la pregunta que feia el Xavi al començament, perquè, clar, és veritat que hi ha vegades que tu li dones el telèfon al nano i el nano desapareix. O sigui, és que allà s'ha agut al sofà i no estem veient el que està fent. El veiem només mirant per una pantalleta, però, clar, és que per aquella pantalleta pot veure qualsevol cosa i li pot entrar qualsevol. Quanta estona màxim seria convenient que el nano...
Que depenent de l'edat.
Sí, no?
De quina edat estem parlant? Dels 12, 13, 14?
Dels 12, 13, per exemple...
Clar.
Que difícil és això.
Clar, pels adolescents seria tota la tarda, no? Pels pares, doncs, potser una hora ja tenen suficient.
Clar, clar. Que difícil és això. En qualsevol cas...
Però que xulo se para.
Ah, no, aquest és un altre tema, no té res a veure. Sí, i que xulos són els smartphones.
Exacte, i que xulos són els smartphones.
No té res a veure.
I fan unes fotos espectaculars.
Per això et dic, no?
Sí, és a dir, que...
Si el problema no és l'smartphone en si, sinó l'ús que en fem d'aquest aparell, que efectivament és massa nou.
Exacte.
Per tots plegats i les condicions o les conseqüències que té, doncs clar, ens agafen una mica de nou. Noemí Guillamón, diuen que no hi ha dos sense tres, és a dir, que et tornarem a convidar ràpid, d'acord?
Pues encantada.
Moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
I ara que ja has vingut gràcies a l'estudi, no serà per telèfon.
No, l'altra vegada també va venir l'estudi.
Ah, sí, és veritat.
Sí, sí.
Noemí Guillamón, és psicoterapeuta especialitzada en adolescents, joves i adults. Gràcies, Noemí. Xavi Xalé, que tinguis una bona setmana.
Gràcies igualment, Toni.
Dilluns vinent continuem amb l'escola de pares i mares i demà ja saben que tornarem a posar-nos el dia en marxa a partir de les 3 de la tarda i fins a les 6 amb l'objectiu de sempre, no?, d'aconseguir caminar durant 3 hores per aquells passejos per la vida que ens ajuden a entendre les situacions amb quants més arguments millor al damunt la taula. Fixin-se d'avui que hem tingut absolutament de tot en aquest programa. Demà ho tornarem a fer. Les salutacions de tot l'equip del Tot anirà bé, l'Albert Barba, que és el subdirector, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el nostre tècnic en José Matosas, que acabin de passar un molt bon dilluns, abriguin-se perquè segons va marxant el sol cada vegada fa més fred i recordin, demà a les 3 ens hi tornem a posar. A Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Fins demà, bona tarda.
Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.